7 o 8 minuts que deu tenir l'orella planxada ja, que m'està esperant el telèfon. Anna, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Disculpa la demora, que estàvem aquí una mica enfrescats amb el debat. Hi ha una qüestió aquests dies que ens està ocupant, evidentment, durant moltes hores de programa, que és aquest conflicte que tenim a Ucraïna i totes les derivades que té. Una d'elles, una d'aquestes derivades, és d'una banda l'acolliment i de l'altra com gestionar i canalitzar l'ajuda que també des d'un punt de vista social s'està intentant aplicar i dur a terme des de Catalunya. Càritas és una d'aquestes entitats que està molt volcada sobre el terreny a Ucraïna, també aquí a Catalunya, i que aquests dies aneu estat explicant, jo crec que d'una manera molt entenedora, com vehicular tota aquesta ajuda, quina és la millor manera de fer-ho, quina és la manera que s'hauria d'intentar evitar, i tenia ganes de poder parlar amb tu aquest matí uns minuts justament per poder-ho explicar, no? Perquè són moltes les mostres de solidaritat, Anna, no? que hi ha aquests dies que va a Ucraïna, i això està molt bé, però si no es fa tot bé i es fa d'una manera endreçada, al final aquesta ajuda no és útil.
Exacte. Aquest és el gran debat, no? Perquè m'agrada començar dient que ens trobem davant d'una emergència, no? Però no podem aplicar els criteris o les actuacions que faríem davant d'una emergència per motius de catàstrofe natural. Aquí estem davant d'una guerra. Per tant, les regles del joc són absolutament diferents. Què vol dir això? Doncs que en un context de desastre natural com un tifó o un terratrèmol, portar material segueix sent ineficaç, però en una guerra i en un context en el qual estem, encara ho és més. Val? Per això nosaltres estem defensant, juntament amb totes les entitats del tercer sector i les entitats de cooperació, estem intentant explicar per què és important canalitzar aquesta solidaritat, que és increïble la quantitat de persones que se senten tocades i es volen fer quelcom per alleugerir aquesta situació. I això crec que com a societat en podem estar orgullosos i ho hem de salvar davant qualsevol iniciativa que sorgeixi, però també tenim la responsabilitat de les entitats de poder explicar quina és la millor manera, i en aquest moment la millor manera és fer una aportació econòmica.
Clar, sobretot entre altres coses, perquè tots hem de tenir clar, no?, que encara que creiem que és molt útil enviar medicaments, enviar bolquers, enviar roba, enviar sabates, gestionar camions que han de creuar moltes fronteres des d'aquí i fins que no arribarien a Ucraïna, és molt complicat, pels passos fronterers, perquè no és fàcil ni gratis, diguem-ne, que un tràiler vagi carregat de medicaments creuant fronteres, i això ho hem de tenir molt clar, com tampoc ho és que aquest camió, un cop arribi a la frontera, per exemple, de Polònia amb Ucraïna, es pugui entrar a Ucraïna i començar a repartir tot això, no? Per tant, és en aquest sentit que és molt més pràctic a la donació de diners, per exemple, no? Que vosaltres ho heu fet a través d'un compte corrent i vosaltres sobre el terreny ja comprareu tot allò que calgui comprar, no?
I això que fa és, per una banda, eliminem costos climàtics, no? El transport de mercaderies per carretera emet el CO2, que per tant ja no ens interessa, no, aquesta via, i comprant les necessitats, el que fem és donar solució directa a les necessitats concretes que hi ha i afavorir l'economia local. El millor que podem fer pels països fronterers en aquest moment és que hi hagi moviment econòmic. Val? Perquè tenen, nosaltres estem veient ja, no?, quines conseqüències humanitàries té aquest conflicte per la gent que està arribant a casa nostra, però no ens podem imaginar què està suposant per països com Moldàvia, Ucraïna, Romania o Polònia tenir totes aquestes persones en frontera i el que això els hi suposa. Gestionar tota aquesta quantitat de material, més enllà dels medicaments que estan regulats pel Ministeri de Sanitat i no es poden traspassar de manera tan tranquil·lament, no?, de país en país, perquè això està regulat. La resta, per exemple, amb aliments, és molt difícil gestionar les plates de caducitat, a part de la cultura alimentària d'un país com un país com, no?, de la part de Mediterrània, no té res a veure amb l'alimentació dels països nòrdics, o ens hem trobat situacions on de gent que per enviar a Ucraïna sandàlies, home, doncs no? O mantes pel desert. Per tant, a vegades hi ha una, amb aquesta manera d'intentar ajudar, el que fem és que només es pot aprofitar entre un 20 i un 30%, però ens hem perdut una quantitat de temps i de recursos pel camí.
Jo ara faré una cosa per la ràdio que a vegades és poc efectiva, que és explicar que vosaltres teniu un número de compte i que l'Ivan per fer ingressos és l'ES82-2100 5.000 5902 0012 81 31, i ara faré la cosa pràctica, que és que aneu a la pàgina web de Càritas Barcelona i allà trobareu el número de compte, i per tant, si voleu participar i voleu ajudar, com està explicant l'Anna Roig, doncs és molt més efectiu, per entendre'ns, no?, canalitzar aquesta ajuda, encara que sigui amb una aportació econòmica petita, però canalitzar aquesta ajuda a través d'aquest compte corrent, que no des d'aquest punt de vista logístic per aquestes recollides de materials. També molt interessant, per exemple, que també explicar qui ens està escoltant, que a través de la pàgina web de Càritas de Barcelona teniu tota la informació de com fer aquestes aportacions i també de tota aquesta part de l'acollida, no?, que és la que ara s'està començant a accelerar perquè començarà a ser necessària. També explicar i que expliqueu, no?, el per què és important, Anna, que hi ha molta gent que, per exemple, estan dient: tinc un cotxe, una furgoneta o un autocar, me'n vaig a la frontera a portar gent, no?, a recollir-los allà i a portar-los cap aquí, que és una altra part, diguem-ne, d'altruisme màxim, que és molt d'agrair, però que no és una solució ara ja.
No, perquè estem afavorint les màfies de tràfic de persones. És a dir, de cada 10 cotxes que arriben, 3 són de persones que no tenen bones intencions, val? I per tant provoquem molt més caos del que podríem fer si deixéssim que les autoritats i les entitats que ja treballen sobre el terreny poguessin organitzar la sortida a través d'autobusos d'aquestes persones, que se sapigués a quins països van, val? Perquè volent ajudar, moltes vegades estem desajudant. I, per tant, aquesta crida és molt important, de que la gent no agafi el seu cotxe per la seva pròpia iniciativa, val? Salvant, naturalment, la bona intenció, però que no és el més eficient i eficaç per ajudar aquestes persones.
L'Anna Roig és la cap de comunicació de Càritas Barcelona. Anna, gràcies per haver-nos acompanyat aquest matí.
Gràcies per l'oportunitat.
Que vagi molt bé, evidentment. Sí, la web de Càritas Barcelona la podeu trobar molt fàcil i allà teniu tota la informació. Si voleu acollir, de com fer-ho, si voleu ajudar, de com canalitzar-ho, si voleu acollir infants a casa vostra, com fer-ho a través de les administracions, perquè jo crec que hi ha aquest missatge que és molt important, que hem de començar a explicar, que és que qualsevol ajuda que es pugui fer des d'aquí, com es fa des de qualsevol altre país, si no es fa de manera coordinada, pot acabar suposant un problema. Jo deia ara la mateixa Anna Roig, no? Imagina't que les persones que estan arribant a la frontera els diguessin: és de fiar, la gent us venen a buscar amb un cotxe qualsevol i pugessin a vehicles en els quals no ho haurien de fer, no?, perquè hi ha aquesta presència de màfies. Escoltant aquesta conversa, sé que hi voleu dir alguna cosa, ara us donaré pas, però ens està escoltant també en Jaume Ars. El Jaume Ars és l'alcalde de Guissona. Guissona està acollint ja una norantena de refugiats ucraïnesos d'una quarantena de famílies diferents. Guissona és una població de la Segarra on una setena part dels habitants des de fa uns anys són ucraïnesos i que, per tant, amb l'esclat d'aquesta guerra, el poble ho està vivint d'una manera especial. Alcalde, com estem? Molt bon dia.
Bon dia des de la Segarra, bon dia tingueu.
Gràcies per acompanyar-nos a aquest matí. Entenc que són segurament dels 15 dies més complicats, no?, també fins i tot des d'un punt de vista emocional, com a alcalde, de gestionar una població com Guissona, eh?
Sí, és veritat. Sí, jo penso que ara estem vivint dos moments molt difícils, que és el que deies tu, la part més emocional, aquesta de veure el que està succeint a Europa i a Guissona concretament.
Em sembla que s'ha tallat aquesta comunicació amb el Jaume. No sé si l'hem perdut o la podem... El tenim aquí? Jaume? Hola, bon dia. Mira, no, doncs fem una cosa. Recuperem, no patiu, recuperem la trucada, que em sembla que havia aixecat el dit el Jordi, el Barbeta, pot ser?
No, sí, jo no li volia preguntar a l'Anna, perquè no acabo d'entendre el tema aquest de les màfies de tràfic de persones, quan, perquè això funciona quan el tràfic és il·legal, o sigui, quan la immigració està no està permesa.
No, el problema són les persones...
En el cas d'ara, tenen les portes obertes, a diferència d'aquells nois afroamericans... Sí. Ai, afroamericans...
No, el problema són les coses que els poden obligar a fer un cop els pugen al cotxe. El problema és el que obliguen aquestes màfies a fer aquestes persones un cop pugen al cotxe. No és una qüestió de si tenen papers o no tenen papers, diguem-ne, sinó que...
Home,
si a tu t'explicaré una situació personal que té a veure amb això, eh? L'11 de setembre del 2001, quan van caure les torres, sí, jo era als Estats Units. d'acord? I estava en una... Havia volat a Nova York, i de Nova York, allà era la nit, diguem-ne, vaig volar fins a Salt Lake City, quan van caure les torres em va enganxar a l'aeroport de Salt Lake City, d'acord? Mm-hmm. Salt Lake City, un estat, diguem-ne, amb una comunitat mormona molt important, amb una extensió brutal, diguem-ne, i amb granges molt, molt aïllades. Mm-hmm. Quan es tanca tot es bloqueja tots els Estats Units, inclòs l'espai aeri, va haver-hi una invasió per part de l'exèrcit nord-americà, literal, de l'aeroport de Salt Lake City. Ens van fer fora a tots, ens van deixar al carrer. Imagineu-vos l'aeroport de Barcelona, com si et fan fora de la terminal i et deixen en aquella avinguda, d'acord? Es va organitzar ràpidament tota una sèrie de llançadores de shuttles per portar-te en hotels, diguem-ne, de primer moment d'emergència. I quan es van haver distribuït tots els americans, que ràpidament els pocs turistes, que es veia, evidentment, diguem-ne, que no érem nord-americans, que estàvem a l'aeroport, va venir, el primer que va fer, la policia de Salt Lake City, reunir-nos a tots a l'aeroport i deixar-nos molt clar, molt clar, molt clar que començaria a venir gent oferint-nos que ens portaven a casa seva per estar-nos i que ens pujaven un cotxe i que ni se'ns passés pel cap d'anar-hi.
Clar. I en què aprofita les qüestions?
Justament, no per una qüestió de si era una màfia, senzillament, diguem-ne, perquè no et podien garantir que aquella persona que t'agafés. I això és justament el que ara s'està dient que pot passar a la frontera.
Jo em referia a que normalment el tràfic de persones, la màfia,
t'entenc,
funciona a base de cobrar diners i de...
Correcte, correcte, però vull dir que aquí...
Per sortejar la legalitat.
Sí, 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 però vull dir que aquí el problema, diguem-ne, és agafar-los, no? I un cop els has agafat, no?
Sí, sí.
Imagina que tu agafes una mare amb un fill.
Està sola, ella. A partir del moment que se'n va amb algun desconegut, ella està sola.
Correcte.
Això, aquí tot ha de ser coordinat, per entendre'ns, no? Sota el paraigües d'una organització que et garanteix que aquell autobús que ve aniràs amb altres refugiats, estaràs tots junts, hi ha algú que se'n fa càrrec.
Vull dir que per això és important que la gent ho tingui clar, que ho fem
una
amb molt bona voluntat d'anar-hi.
Una altra cosa és el que hem vist en els primers dies, que molts dels ucranians que han sortit en primer terme, els primers que han sortit, són aquells que tenen o parents o amics o coneguts a la resta de països. I hem vist moltes escenes de gent que anava a recollir a la frontera els seus coneguts.
Els seus coneguts.
Sí. Això és una altra cosa.
Jo conec un metge, no el conec jo, m'ho ha explicat, un metge de l'Hospital de Granollers, de nacionalitat ucraniana.
Clar, ha anat a buscar coneguts.
I els companys de l'hospital han fet una recol·lecta.
Sí, clar.
Perquè a vegades quan sents explicacions com la que feia l'Anna, pot haver-hi gent de bona voluntat que estigui dient, però què està dient si jo ho vaig allà a fer-ho de tot cor, diguem-ne, i el problema no és aquest, sinó el problema seria si entre els refugiats corrés la brama de no patiu que un cop hagueu creuat, qualsevol persona us obrirà el cotxe
i
us portarà, diguem-ne, no? I aleshores sí que hi podria haver-hi un problema, sí. Perquè aquí, doncs, evidentment, es podrien produir
aquesta
situació. De
tota manera, és molt probable que la proporció... És a dir, m'ha sorprès una mica la proporció que ha dit l'Anna, no? Que de tants que van allà... la proporció m'ha semblat... No sé quines dades té, però realment seria terrible pensar que en una situació com aquesta hi hagi tanta gent malèfica, no?, que va allà a aprofitar-se d'una situació de brutal.
L'històric, diguem-ne, sí. Que evidentment l'històric no és mai amb un volum de 2 milions
clar,
de persones, que estan sortint.
La guerra treu el millor i el pitjor de la naturalesa humana. No?
Hem pogut recuperar la trucada amb l'alcalde de Guissona. Alcalde, disculpi, que hem... Sabia d'allà la tocada. Cap problema.
Com us deia, nosaltres aquí a Guissona ara, aquesta part emocional, sens dubte, els nostres veïns estan molt implicats perquè, com dèiem aquests dies, a Guissona té 43 nacionalitats i, com deies tu, un de cada 7 és ucranies, no? I, per tant, aquest lligam, aquest compromís entre les comunitats i aquesta cohesió hi és moltíssim aquests dies, doncs, és visible per part de totes les comunitats, no? I després també el que ens porta neguit és aquesta coordinació. Nosaltres, pel fet de ser un municipi crida, perquè comentava els tertulians que nosaltres ara estem en aquesta fotografia de que som municipi crida, acollida de familiars i de parenters de primer i segon grau.
Clar.
Però sí que ens estem donant compte que ara, una vegada tenim ja aquests 90 refugiats que estan vivint aquí a Guissona, ens estem donant compte que aquests familiars ja estan articulant mitjans per anar a la frontera a buscar ja no un familiar, sinó un amic o un conegut que també ha pogut passar frontera i ja pot venir cap aquí, no? Per tant...
Clar. es comuniquen entre ells, no? I els diuen, he aconseguit sortir, no? I entre ells intenten ajudar-se, que és el més normal, no? Des del punt de vista humà, i aquí és on comencen les dificultats. Per exemple, també, no sé si us està costant aquesta feina, perquè aquí a Guissona aquests dies hem pogut veure com la comunitat s'organitzava, per exemple, per la recollida de material, no? I que ara hem arribat a un punt en què s'està començant a dir, escolta, amb això del material potser no és pràctic, potser no és útil, que analitzem-ho diferent, però vosaltres fins i tot des de l'Ajuntament havíeu arribat a cedir, no?, un espai per acumular aquest material per portar cap allà. No sé això com ho acabareu de gestionar.
Sí. Nosaltres, mira, el dijous passat, el que ens ha passat també és un fenomen que succeeix en aquests casos, no?, d'emergència, és que aquesta comunitat s'ha activat tant que ens ha portat a nosaltres a posar-nos-hi ràpidament, no? És a dir, la seva sinergia, perquè nosaltres a Guissona tenim una taula de cohesió social i interculturalitat des de fa 2 anys, no?, que tenim amb aquestes comunitats, referents, voluntaris, associacions, i ja feia temps que estàvem parlant del problema que podia tenir Ucraïna. Però ells es van activar tan ràpid que nosaltres, sense donar-nos compte, ja vam entrar en aquesta dinàmica, i aquesta dinàmica què ens va portar? Ens va portar a tenir una sinergia molt, molt important amb ells, no? I el dijous passat, doncs, ja sortia un primer camió de 12 tones i mitja amb material sanitari i de roba tèrmica. Nosaltres sí que ara, amb les reunions que fem diàriament amb ells, ja estem aturant aquesta recollida de material, quin tipus de material ja és necessari. Tenim uns magatzems grans aquí a Guissona que anem canalitzant aquesta recollida, i ara també hi ha establert a través d'Open Arms i altres organismes amb la Generalitat que ja farem uns centres logístics a cada província, a Lleida, Tarragona, perquè nosaltres ja portarem aquest material allà que pugui sortir amb altres mitjans. Però ells no paren de recollir el material i inclús ens demanen aquest material de protecció bèl·lic, no?
Directament, eh?
Xalecos antibales, sí, sí.
Sí, sí, sí.
Coses sanitàries perquè puguin, a la guerra, doncs, puguin ajudar, no? I ens deien botes d'aquestes de guerra, botes de camp, i nosaltres el que estem intentant és canalitzar això de la millor manera, sense amb ells dir-los que aturem la recollida, no? Sinó que diem, escolta, va, seleccionem una mica més el material, però ens hi porten constantment, no? Perquè et diuen, escolta, mira, hem recollit aquest material a Tremp, o hem anat a recollir aquest material aquí.
No, que l'acaba, perquè més en una situació així una cosa és el cap i una altra cosa és el cor, no? I en el cas de la comunitat ucraïnesa, doncs, evidentment, amb la situació que s'està vivint, el cor és el que acaba manant. Sí que és veritat que en aquest sentit, no sé si a Guissona serà una mica més fàcil aquesta part en relació amb els nens, per exemple, de l'acollida dels infants a les escoles. A Catalunya és una cinquantena aproximadament els menors escolaritzats. En el cas vostre, a l'haver-hi aquest coixí d'aquesta comunitat ucraïnesa, no? Potser a l'escola aquesta acollida és un punt més fàcil, no?
Mira, a l'escola nosaltres encara no hem introduït aquests nens i nenes que en tenim, ara en aquests moments 42. Uh-huh. 42 nens i nenes d'unes edats compreses entre nadons i 18 anys. Sí que dir-vos que la franja d'edat més nombrosa és la franja de 3 a 6 anys. Aquesta és la franja que tenim més nens, i nosaltres aquesta tarda tenim una reunió amb el Departament d'Educació per la setmana vinent, el dilluns, que puguin ja escolaritzar-se i puguin entrar a les aules ordinàries. No sabem de quina manera, no? Però, mentrestant, nosaltres hem organitzat, que ho engeguem avui, hem organitzat espais de lleure i de trobada per a aquests adults i per a aquests infants, no? I avui ja hem destinat espais a la Biblioteca Municipal, l'Escola de Música, entitats privades que ens ofereixen activitats de lleure, esportives, a les tardes, i, per tant, ara hem coordinat un horari setmanal on ells al matí, per exemple avui, ens trobarem ara a les 11 en una activitat a la biblioteca de lectura de contes, i d'aquesta manera també ells s'empoderen, no?, i es nodreixen una mica emocionalment i es fan forts, no? I a les tardes farien més activitats esportives. Això pendents de que Educació ens digui quin és el procediment per entrar a les aules ordinàries o a través d'aules d'acollida. I el que faríem aleshores és intentar fusionar aquestes dues organitzacions, la nostra com a municipal i la del Departament d'Educació, de tal manera que ells puguin tenir un horari setmanal, matins i tardes, que puguin marxar perquè els psicòlegs també ens ho diuen constantment, que marxin de les quatre parets de casa veient la cadena ucraniana amb el desastre de la guerra, no? que fugin una mica d'aquesta realitat.
En Jaume Ars és l'alcalde de Guissona. Alcalde, molta sort amb la feinada que teniu per endavant.
Molt bé, gràcies.
Que vagi molt bé i gràcies per fer-la. Estem a punt d'arribar al punt de les 10. Fem una pausa per la publicitat que tenim pendent i seguim en temps de tertúlia aquí a Ràdio Estel amb la Milagros Pérez Oliva, amb l'Arturo Puente i amb el Jordi Barbeta.